Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Els dimarts, el Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Jugarem i aprendrem amb el Català al carrer. Teresa Casanelles, molt bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, gràcies.
Torneu a les classes, no?, aquesta setmana, que costa tot tant, que és tan costaruda, tot i que avui és un dimarts barra dilluns, la setmana és més curteta, però costa.
Però arrencar després d'aquests dies de festes, ja començant un curs nou, que vol dir no només fer un curs nou, perquè tot plegat ja hi estem acostumats, no?, a fer classes, però amb alumnes nous, això, els que arriben, que no saben ben bé la mecànica, que tot comença una mica de zero, tot i que també ara hi ha molts alumnes que ja són antics, que continuen, no? Però sempre n'hi ha de nous, doncs això el primer dia costa una mica, eh? Però bé, res, al cap d'una estona ja no te'n recordes.
Aquest trimestre és curtet, no? Quan acaba?
Acaba abans de Sant Joan, final de juny. Sí, no, més o menys els cursos són de 45 hores, reals no ho són, perquè no hi caben, potser acaben sent de 42 hores o així, però vaja, sí, fins a final de juny i són més o menys les hores, per tant, és el que toca, aquests tres més o menys mesos.
Tornen a les classes, a les aules, aquests alumnes de català, però nosaltres avui volem recomanar-vos un concurs, un joc. Ja que costa el dia, posem-hi facilitats. Siguem lúdics.
Va, sí, fem-ho. A veure, és un concurs que es diu Joc en 10, que potser us sona, perquè ja és la segona edició que es fa. Es va fer el 2021 i ara, el 2022 no n'hi va haver, i ara es torna a convocar. És per difondre els jocs de taula en català. L'organitza el Consorci per la Normalització Lingüística en col·laboració amb la cooperativa Bacus. I es tracta de fer videotutorials de jocs. O sigui que volem difondre els jocs de taula en català, però també promoure que es facin més vídeos d'aquests tutorials, que en trobem tants a YouTube, però en català en trobem pocs, doncs que n'hi hagi molts també que siguin en català de qualsevol tema. De fet, el concurs aquest ja està en marxa des del 30 de març, però encara hi ha temps fins al 27 d'abril per presentar-hi vídeos. Per tant, qui estigui interessat, encara teniu temps. Es tracta de gravar un vídeo i editar-lo, un vídeo que expliqui un joc de taula en català, com es juga en algun joc de taula. Un requisit és que sigui d'alguna de les empreses col·laboradores d'aquesta campanya del Joc en 10. Entrant al web del Consorci, veureu quines són. Són les que ara habitualment editen o publiquen jocs en català. Devir, Ava, Longi, són aquestes cases més actuals, que no es tracta tant d'explicar com es juga el Porxís, sinó aquests jocs de taula que a vegades són una mica més complicats. També un dels requisits és que el vídeo duri com a màxim 10 minuts. Per això es diu Joc en 10. O sigui, en 10 minuts t'expliquen com es juga en un joc. En comptes de llegir les instruccions, doncs potser ens és més fàcil veure algú que ens ho explica d'una manera una mica amena. Han d'estar els vídeos, evidentment, gravats en català. I si voleu agafar una mica d'idees, podeu entrar al canal de YouTube del Consorci i veureu els que hi ha penjats de l'edició passada. N'hi ha 25 de penjats. I realment n'hi ha alguns que tenen molta gràcia, vull dir que per agafar idees, doncs potser van bé, eh? Es tracta de fer això, de gravar-ho, penjar-ho al YouTube i compartir-ho a través d'un formulari del Consorci, per poder ja participar-hi. Hi haurà tres guanyadors i es farà públic el resultat el 26 de maig. El 28 de maig se celebra el Dia Mundial, el Dia Internacional del Joc, i llavors s'aprofita doncs aquesta data. I bé, com a premis doncs, hi ha un iPad, hi ha vals de Bacus de 50 euros, hi ha lots de jocs, una subscripció a filmin.cat. Bé, aquests són els tres premis que hi haurà pels tres guanyadors.
Val la pena?
Sí. S'ha de tenir una mica traça fent videotutorials, això sí, i per editar-los, i ja està. Qüestió de penjar-ho i a veure com va.
Doncs animeu-vos. I ara anem a Ràdio Sant Sadurní, a classe, tot i que és una classe molt amena i lúdica, classe de lèxic.
I una setmana més la que torna a acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, molt bé.
Acabadets d'aterrar després d'aquesta Setmana Santa.
Doncs sí.
I espero que hagi anat bé.
Molt bé anat, sí. Sempre va bé desconnectar una miqueta, fer una pausa.
I tant que sí. Doncs res, explica'ns de què parlem avui.
Doncs mira, avui parlarem d'interjeccions i exclamacions que fem servir per expressar sorpresa, enuig, admiració, espant, conformitat, etc. En tenim unes quantes en català de ben genuïnes que fem servir fonamentalment en llenguatge col·loquial i que convé recordar i preservar. Comencem. Les diré per ordre alfabètic, n'hi ha moltes més perquè n'hi ha un gabadal, però bé, n'he triat unes quantes. Una que està en desús completament, però a mi em fa gràcia, que és la de A Maria. A Maria, que és una exclamació que es deia abans quan s'entrava a les botigues i a les cases i no hi havia ningú, i era una salutació d'entrada per avisar a la gent de la casa que s'havia arribat. Una altra que és alça, que es pot acompanyar de alça Manela, i que serveix per indicar sorpresa, admiració, incredulitat, també. Una altra també amb nom de dona, Àngela Maria. Àngela Maria serveix per manifestar l'acord o la conformitat absoluta amb alguna cosa que s'ha dit. Equival a això mateix. Això mateix, Àngela Maria, això mateix. Una de molt curteta, que és au, aquesta serveix per incitar a posar immediatament en execució una cosa. Au, va! O brillo és una exclamació per a demanar que algú s'afanyi per indicar que es posi en acció. Apa, nois, brillo, va! Que fem tard. Per exemple, una també que està en desús, almenys no se sent gaire ara, que és bufa. És una expressió usada per a manifestar sorpresa, contrarietat. Per exemple, han apujat el gas. Bufa! Ja és la tercera vegada que la pugen aquest any. Com hi ha món és una exclamació amb què es reforça una afirmació, una ordre, una amenaça. També es pot demostrar sorpresa, decepció. Per exemple, dius que aquest estiu farà un creuer? Com hi ha món, però si es mareja pujant en barca, per exemple. Després n'hi ha algunes que són com renecs. Conxo, que és un eufemisme de cony. També podem dir coi o col, o conxos, en plural, o cordons, que és un eufemisme de collons, que ja són com més renecs. Ja parlarem de renecs i d'ítsols un altre dia. Endavant les atxes, és una frase, una expressió per a indicar la voluntat de proseguir en una acció malgrat les dificultats. Una altra és ex, que és per expressar fàstic o repugnància. Fuig d'aquí. Fuig és per expressar rebuig, refús. Una que també que té dos sentits és i ara. Aquesta pot servir per expressar sorpresa o bé per expressar desaprovació, refús. Per exemple, per expressar sorpresa. Això t'ha dit, i ara? I per expressar refús, desaprovació, tant que ens ha perjudicat i vol que li donem suport, i ara? Una altra és l'expressió just a la fusta, per manifestar l'acord amb una cosa que s'ha dit, l'adhesió a una opinió expressada, per exemple, sí senyor, l'has encertada, just a la fusta. Una també de corteta és mau, que serveix per expressar desconfiança. Per exemple, fa poc algú em va dir Quan van dir que el tren seria gratuït, vaig pensar, mau...
Sílvia, si et sembla, ho deixem aquí.
Doncs ho deixem aquí.
I com sempre és un plaer, i ens retrobem la setmana vinent. Que vagi molt i molt bé.
Molt bé. Adéu.
La Sílvia sempre ens recorda paraules, o en aquest cas avui expressions, exclamacions, que feia setmanes, mesos i anys que no sentíem.
Sí,
la Teresa i jo hem rigut amb el conxo.
El conxo i el conxo? Sí,
i el brillo, brillo, brillo.
Ostres.
Sí, sí, sí.
I això de mau també, mau. Però és que això ja no ho sents dir, eh?
No, no. Jo ara estava pensant, quants anys fa que no sento a dir conxo?
Sí. Eh? I algunes d'aquestes em sona a còmic, d'aquells del Tintín, que ai las, i aquestes coses que... que els còmics es traduïen així, bé, aquestes expressions i fins i tot això renecs que deia la Sílvia. Però clar, que després al carrer s'utilitzen poc, eh? I si la gent jove els dius aquestes paraules, encara riuen més.
Exacte, se'n riuen de tu.
Sí.
Què hi farem?
Sí.
Vinga, va, obrim línies. Passen gairebé 2 minutets d'un 11:45. Comencem el concurs i, de fet, tenim ja una trucada esperant, així que Teresa dispara algunes definicions.
Donem feina, a veure... En deixem anar 3 i així podeu anar pensant. La primera. Passen que ni te n'adones. Aquesta és la primera paraula que busquem, que té 4 lletres. Rumieu una mica. Passen que ni te n'adones. Només 4 lletres, perquè potser podríem dir més d'una cosa. Busquem aquesta. Una altra. De Viena o de Pessic? De 2 lletres. I la tercera... Signe gràfic en forma d'estel. Aquesta té 8 lletres, que és una paraula més llarga, és una definició com una mica més seriosa. Un signe gràfic que té forma d'estel. Simplement això és el que busquem. 8 lletres.
He trobat fàcils les 2 primeres, no tant aquesta tercera.
Clar, perquè tenim més temps per pensar, per tant, la podem fer més difícil.
Doncs va, penseu i truqueu-nos al 938172626. Avui regalem un conte infantil, Riu, el cranc de Riu, escrit per Miquel Florido i il·lustrat per la Sònia Torner. De fet, és un conte, iniciativa del Consell Comarcal de l'Alt Penedès i els municipis que formen part del Camí del Riu. Però és un conte infantil amb en Riu, aquest cranc com a protagonista. També hi ha crancs vermells vinguts d'un llac llunyà que causen problemes al pèlag dels nenúfers, on en Riu conviu amb la resta d'animalons. I la pregunta és, aconseguirà trobar una solució a aquest conflicte? Segur que sí. Aquest és el nostre premi. I comença a sonar el 938172626. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Com anem?
Bueno, cada constipats, eh?
Sí, ja ho noto.
Sí, vull dir, no em passa.
És que aquests virus són més malparits després de la Covid. Costa més.
S'allarga, això.
S'estira, els mocs, la veu, tot costa més.
Sí, vull dir, mira, anar fent i fora.
Doncs ànims. Escolta, pots triar i remenar, com sempre, com que ets la primera, per la que
tinc
vulguis.
La segona i la tercera, la primera no.
Doncs la que vulguis. Una, va, només.
Dic la tercera, m'arrisco?
Va, la
va,
tercera,
sí, que és difícil,
vinga, va.
Va, sí.
Asterisc.
Ah, molt bé, veus com no era tan difícil? Molt bé, és això, un signe gràfic que té forma d'estel, d'estrella, allò que fem aquella mena de creueta, així com una estrella, i és un asterisc per assenyalar alguna cosa que volem cridar l'atenció, no? I a vegades posant-lo al costat d'una paraula, doncs anem a buscar en un altre punt de la pàgina, on també hi ha aquell asterisc, que ens dona alguna explicació sobre el que estàvem dient. I diem, fins i tot el diccionari ho diu, que és un signe en forma d'estel. És la manera que té de definir-lo. Doncs molt bé, si l'hem d'escriure bé, s'escriu amb això, amb SC final, asterisc, amb una C al final.
Per això hi ha 8 lletres.
Ah, exacte, si no, no sortirien els números,
oi? Sí.
Molt bé, doncs ho has fet molt bé.
Gràcies.
Gràcies, Eulàlia, sort amb l'1. Adéu.
Bon dia.
I ara saludem la Jacqueline. Bon dia.
Bon dia.
Hola, tens el número 2.
Molt bé, gràcies.
I pots triar, encara n'hi ha un parell.
Això m'ha semblat, i pensar quan ho he escoltat, les dues, potser dies i pa.
Dies seria això, sí. Que passen que ni te n'adones.
Sí.
Mira... Jo t'havia pensat en un altre, eh?
Jo també.
Però bé, té 4 lletres, i és veritat que passen que ni te n'adones els dies, eh?
Oi, per tant... veritat, és que això... Cada vegada més, no ho sé.
Doncs donem, sí, sí, donem-la per bona. Els dies, clar, les vacances, les festes, també passen que ni te n'adones, sí, però sí, aquestes no sí. tenien quatre lletres.
Sobretot avui en som molt conscients que les festes passen que ni te n'adones.
Doncs els dies.
Un programa fantàstic, de veritat.
Gràcies,
molt bé,
Jacqueline.
Gràcies.
I gràcies per escoltar-nos,
no
que vagi bé.
Quin número m'ha dit ara. No
el 2, el número 2.
El 2, gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Adéu,
bona
adéu.
Setmana. També potser acceptaríem més trucades per aquesta definició.
Sí, és el que anava a dir, com que jo havia pensat en una altra paraula, que també té quatre lletres, i si algú en troba alguna més, també, eh? Doncs va, deixem encara aquesta, que passen que ni te n'adones.
No serveix dies, ja la tenim.
Exacte.
Però hi ha una altra paraula amb quatre lletres
que
també, passen
sí.
que ni te n'adones, oi?
Això mateix.
Truqueu-nos al 938-7-26-26.
I deixem encara l'altra.
L'última.
Sí, aquesta pendent que també la Jacqueline també la sabia, però vaja. Que deia, de Viena o de Pessic? De dues lletres. De Viena o de Pessic? I puc deixar anar una tercera i així ja anem avançant. La lletra més sinuosa. De quatre lletres. La lletra més sinuosa. En tornem a tenir tres, va.
Doncs aneu trucant.
A veure els oients què troben.
938-7-26-26. Regalem aquest petit conte, Riu, el cranc de Riu, editat a finals de l'any passat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès i alguns dels municipis del Camí del Riu, com Mediona, Sant Sadurní, Sant Pere de Riudebitlles, Subirats, Sant Quintí de Mediona o Torrelavit. Va, que sona el telèfon, aquest 938-7-26-26. Maria Assumpció, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Molt bé, de moment.
Fantàstic. Doncs mira, tens el número 3, de moment.
Vale, moltes gràcies.
I ara vés per la que més gràcia et faci.
Quina tries?
Bueno, en sé dues, sembla que la sé, per això...
Però només una, digues només una, va.
Anys.
Aquests que passen que ni te n'adones, doncs sí, jo també havia pensat en anys, que té quatre lletres. Per això dèiem dies també podia ser, però la suma de dies doncs són els anys, oi? Que no te n'adones, que
sí,
ja n'ha passat un altre.
I tant, passen molt de pressa.
Molt, molt. Doncs bé, anys, escrita amb N-Y, per tant, per això, i en plural, per això té quatre lletres. Molt bé.
Doncs gràcies per la trucada i que vagi bé aquest dimarts, costarut, aquest dimarts una mica dilluns, Maria Assumpció.
Moltes gràcies a vosaltres.
Les setmanes
bon dia
també passen, que ni te n'adones, o sigui que aquesta setmana també ens passarà ràpid.
Sí, encara passarà més ràpid.
Això
sí,
mateix.
I a més té quatre dies, eh?
Quatre dies, sí.
Gràcies, Maria Assumpció. Adéu-siau.
Bon dia, bon dia.
Adéu, adéu. Que vagi bé.
Adiós.
Vaig una mica perduda. Com estem ara? Posa'm en
ens
situació.
Ens falta la que havia dit en segon lloc, que diem de Viena o de Pessic. I té dues lletres.
Pot ser de Viena,
pot ser de Viena
o de Pessic.
Pot ser de Pessic. Per tant, no crec que sigui difícil. Dues lletres. I la que he afegit, busquem, com es diu, la lletra més sinuosa. Té quatre lletres. Aquesta lletra, aquest nom de lletra, bé, és la més sinuosa, la que té més corbes, per dir-ho d'una altra manera. A veure si la trobem, aquesta. També, clar, hem de mirar com s'escriu, per això que té quatre lletres.
Val, pista.
Clar, perquè si no l'escrivim bé, doncs potser no té quatre lletres.
Sona de nou aquest 938-7-26-26. Rosa Maria, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 4.
Molt bé, estupendo.
I per quina vols anar?
La que vulgueu.
Doncs la primera que teníem, de Viena o de Pessic.
Si voleu la segona, va. La lletra més sinuosa, oi?
Sí.
S.
La S, exacte. Aquesta és la que buscava. Val. Clar, és la que té però més corbes.
Però s'escriu amb dues S, per això,
això.
Per això té quatre lletres.
És el que deies. Clar, S, si sí. ho escrivim malament, diguem, amb una sola S,
sí.
llavors
bon,
només
ja no.
en tindria tres. Però S, exacte. Com que el nom de la lletra té la S sorda,
sí.
l'hem d'escriure amb dues S. Dues d'aquestes lletres sinuoses, eh? Per
sí.
tant, per això té quatre lletres. És la lletra que té més corbes.
Clar, fa com una serp, no?
Exacte. De vegades fem servir el nom de la lletra per dir, per exemple, que una persona camina fent S's.
Sí,
és una
sí.
manera d'això, que va fent aquestes corbes i no, que no sí. va recte.
Escolta, m'he sentit abans les paraules que fa temps que no sonen.
Sí.
I aquesta no sé si està acceptada, però de vegades, en lloc de dir collins, ja m'enteneu, collons, doncs.
Sí, sí, sí.
Hi ha gent que diu collins o cordons.
Clar, són eufemismes que busquem,
sí,
no? Per no dir,
sí,
no fer-ho tan, tan gruixut.
No, exacte. Bueno, doncs pues això, i allò de collins, doncs mira, em feia gràcia perquè hi havia una persona que sempre deia collins, collins, no?
Sembla més poca cosa, oi, si ho dius
sí,
així?
Sí, sí. Però i bé. Cordons també, cordons.
Clar.
Són o
diferents.
Coll també, no? Però coll. Ah,
com això que dèiem del conxo i el conxos i tot
sí,
això.
I conxos són... també, sí, això és
per no dir el renec que ens sembla més fort
sí,
i gruixut.
Sí,
el
conxo també està bé, feia temps, eh? Tampoc
sí,
no
oi que sí? Clar, no queda sí, sí, gaire fi, segons quina paraula te dius, sí, i llavors busques sí, sí, aquestes altres fórmules. Que
sí,
segurament...
però jo els cordons sí que...
Cordons, sí, sí.
A vegades
sí,
inclús ho dic jo, cordons.
Jo també ho havia sentit a dir, això del
sí,
cordons.
Sí, sí.
Clar, si ho busques al diccionari segurament no hi és, i,
no, colli,
i collins
no, sí,
segur que
menys,
tampoc, però bé, això ja forma part del llenguatge col·loquial i popular,
sí, sí,
que s'admet una mica tot.
Sí, sí,
sí.
Rosa Maria, gràcies per participar i sort amb aquest 4.
Molt bé,
fins
moltes
aviat,
gràcies.
Adéu.
Adéu, adéu,
adéu.
Ai, escolteu
digues
una cosa. Si em toca, ho dic perquè em faria gràcia
sí,
el fet que em toqués, però torneu a rifar perquè jo ja el tinc.
D'acord.
I a més dedicat, eh?
Ah, carai, coneixes el Miquel Florido?
Molt xulo, està molt bé. Sí, sí,
sí. Veus? Ben recomanat. Doncs mira, gràcies per dir-ho, així dones una oportunitat a algú altre.
Sí, home, et diria ja no cal, però bueno, mira, per si toca fa gràcia, llavors torneu a un altre número.
D'acord, gràcies.
Adéu, vinga, bon dia.
Adéu, adéu.
I passem a escoltar la Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Rosa, tens el 5.
Bueno, això del pa el pa de Viena,
eh? Sí,
sí. Exacte.
Pa de Viena es pot? Eh?
Pa, sí, sí, la resposta era pa.
El pa de Viena.
Sí, i de pessic, també.
I si no la crema cremada.
La crema cremada no, eh? El que buscàvem era el pa. Buscàvem una paraula de dues lletres, que seria pa. És aquesta la que buscàvem.
Vale.
I ens aniria bé tant pel pa de Viena, que dèiem nosaltres,
sí,
com el pa de pessic, que també ho dèiem nosaltres.
Sí. Mm?
La crema catalana, no, ja no, la deixem, la deixem.
Massa lletres.
Massa lletres. Però
no,
molt bé.
És que no et sento gaire bé.
Ah,
és que tens la ràdio massa alta.
No sento,
si et sembla, ens escoltes per la ràdio. Gràcies, Rosa. Adéu.
Sí. Adéu, adéu.
I tens sí, el número 5, Rosa, que em sembla que anaves a preguntar. Això és que tenies la ràdio massa alta i llavors creava interferències. Tens el número 5.
Doncs molt bé, això era el pa. Hi ha molts tipus de pa i avui dia, cada vegada n'hi ha més i de diferents orígens. Ens trobem als forns de pa o les fleques, eh? Podem dir el forn, podem dir la fleca, no podem dir la panaderia, encara que la paraula sigui pa, no s'ha format el derivat de l'establiment on es ven el pa, com a panaderia, que això seria en castellà, sinó que en català podem dir el forn de pa, o podem dir la fleca, diferents maneres de dir-ho.
Com s'escriu pa?
Pa, una P i una A.
Aquí, no hi ha accent,
no hi ha accent, no hi ha accent. Aquest ja no n'ha portat mai, de diacrític. Aquesta és una paraula que ja sempre ha anat sense accent. No hi ha confusió amb cap altra.
Doncs vinga, regalem aquest llibre, Riu, el cranc de riu, un conte infantil, sobre un cranc que viu en un riu i ha de trobar el problema a crancs que han vingut de lluny. Doncs són 5 trucades, 5 números. Va, deixem fora la Rosa Maria, que ja ens ha dit que ja el té, a més dedicat. Doncs seran 4 i em surt el número 3. Per tant, Maria Assumpció, el llibre és teu. Quan vulguis, passa per Ràdio Vilafranca a recollir aquest riu, el cranc de riu. I recordo que la setmana passada, que vam regalar molts llibres, 4 en total, també van guanyar la Maria i la Mercè, i tenen el llibre aquí per recollir. Les altres dues guanyadores ja han passat i ja el gaudeixen. Teresa, ben tornada.
Gràcies.
Mira, ja has avançat una miqueta més aquest dimarts.
I tant,
que està costant.
Ja està superat, això.
I dimarts vinent, que serà ja més normal i tots ja estarem més normalitzats.
Sí.
I tornem amb el català al carrer. Gràcies.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Cunit podrà fer una rehabilitació integral del casal amb els fons Next Generation. L'Ajuntament de Cunit rebrà la subvenció demanada als fons Next Generation per fer una rehabilitació integral del casal municipal. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha publicat la resolució provisional de la línia d'ajuts per la rehabilitació d'edificis de titularitat pública. El projecte presentat per l'Ajuntament de Cunit es troba entre els escollits per rebre els fons europeus per valor d'1,8 milions d'euros. L'alcalde del municipi, Jaume Cassanyes, s'ha mostrat satisfet per la resolució, afirmant que és molt positiva per Cunit. Un altre ajuntament del Baix Penedès havia presentat un projecte a aquesta línia d'ajuts. Era el de l'Arbós, per fer una rehabilitació del mateix consistori. Finalment, aquest projecte no ha obtingut la puntuació mínima requerida i ha quedat fora de la llista. El mateix ha passat amb el projecte per reconvertir l'antic edifici del Banc d'Espanya de Tarragona en un banc de la ciència i el coneixement. Ja es pot consultar en línia l'arxiu fotogràfic de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Des de fa uns dies ja es pot consultar al cercador Arxius en línia una part de les fotografies que formen part de l'arxiu fotogràfic de l'Ajuntament de Sant Sadurní i que es conserven a l'arxiu municipal. L'arxiu fotogràfic és una col·lecció on s'hi apleguen fotografies de diferents procedències, algunes aportades per la ciutadania, d'altres transferides per part dels serveis municipals. Actualment s'han incorporat 27.471 fotografies que estan agrupades en prop de 1.400 fitxes descriptives o reportatges que reprodueixen fotografies des de finals del segle XIX i fins a l'actualitat. Arxius en línia és la plataforma que ofereix el Departament de Cultura per la cerca de fons i documents dels centres d'arxiu del seu departament, així com d'altres arxius catalans que s'hi han vinculat. A través d'aquest portal es pot cercar la informació i els documents independentment del centre, del fons documental o el tipus de document. La renovada coordinadora de música tradicional de Vilafranca organitza un dia del graller ple de concerts i activitats. Serà la 29a edició i tindrà lloc aquest proper cap de setmana, els dies 14, 15 i 16 d'abril, a Vilafranca, encarant una redimensió de la festa de cara al 30è aniversari, al mateix temps que l'entitat s'ha refundat per créixer amb membres i objectius. Es duran a terme activitats molt diverses, com concerts, cercaviles, taules rodones, una trobada d'escoles de música tradicional i l'habitual jornada de diumenge al migdia amb les actuacions de lluïment dels grups de gralla i timbal d'arreu de Catalunya, l'actuació castellera a càrrec dels castellers de Vilafranca i la Fira de Lutiers a la plaça Sant Joan. Aprofitant aquesta festivitat tan assenyalada, l'entitat organitzadora, antiga coordinadora de grallers de Vilafranca, presentarà en societat la seva renovació, en la qual destaca la nova denominació de l'entitat, Coordinadora de Música Tradicional de Vilafranca. I acabem parlant-vos d'una caminada aquest dijous a la Múnia pel Dia Mundial de l'Activitat Física. Dins els actes encara inclosos en el Dia Mundial de l'Activitat Física, que es commemora el 6 d'abril, aquest dijous es realitza una caminada popular entre els municipis de la Múnia i de Santa Margarida i els Monjos. El punt de sortida serà des del consultori mèdic municipal a la Múnia a les 11 del matí d'aquest dijous. L'arribada serà a Cal Rubió. Aquesta és una de les activitats saludables que es programen a l'entorn dels equipaments de salut del territori amb el propòsit d'incentivar hàbits saludables i de recordar que acumular 30 minuts d'activitat física diària en adults i gent gran i 60 minuts en infants i adolescents millora la qualitat de vida.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Acabarem aquest dimarts amb les pantalles, tot fent un cop d'ull a les estrenes que arriben a les plataformes en streaming aquesta segona setmana del mes d'abril. Va, vinga, que potser d'aquesta manera se us farà més fàcil la tornada de les vacances de Setmana Santa. I és que una bona sèrie sempre és una excel·lent opció per passar el mal tràngol de la rentrée. Aquest mes assistirem al nombre més gran d'estrenes de ficció del que portem d'aquest 2023. En total, les cadenes i plataformes treuen aquest abril fins a 70 títols als seus catàlegs. 70 estrenes que floreixen entre debuts i noves temporades per fer les delícies dels seriòfils. Però justament aquesta setmana és la més fluixa de totes, sobretot quant a quantitat. Sigui com sigui, ens hi hem escarrassat i aquí van algunes propostes que us hem seleccionat. Ens haurem d'esperar a dijous. A Netflix arribarà Un hombre de Florida. Aquesta nova sèrie original de Netflix ens presenta un ex-policia que torna a la seva Florida natal a la recerca de la núvia fugada d'un mafiós. Tot i això, el que hauria d'haver estat una feina ràpida i fàcil es converteix en tota una odissea. La sèrie compta amb Edgar Ramírez, que vam veure a l'Ultimàtum de Bourne o a la nit més fosca, i Ivy Lee, que actuava a temps o a la Torre Fosca, al capdavant del seu repartiment.
Hi, I'm Mike, and I'm a gambler. Lost my job, lost my wife. I'm paying off all my debt.
By working for the gangster you owe it to?
I'm sure she gets home, okay?
You said this wasn't gonna happen again.
Probably was, though. Hello?
She's gone. I need you to go and get her.
Where did she go?
Florida!
I bring her back, I walk away clean forever. My entire debt.
Fine.
I'm tracking down this woman.
My employer is concerned for the woman's safety.
Well, so am I.
This woman you're looking for, she want to be found?
No.
Criminal type?
Criminal adjacent.
Well, then maybe you should talk to a criminal.
You don't bring your trouble into my neighborhood, son.
Un hombre de Florida a partir d'aquest dijous a Netflix, però el plat fort d'aquesta cadena, d'aquesta plataforma, és Obsession, que també s'estrena dijous mateix. És la nova sèrie eròtica de Netflix que promet fer parlar i molt. És la història de l'aventura entre un prestigiós cirurgià i la dona que s'ha promès en matrimoni amb el seu fill, l'Anna. Una història on, com el seu nom indica, entra en joc una terrible obsessió que castiga tant pare com fill al voltant de l'Anna, que tot apunta que, a més, amaga un secret important. Els seus protagonistes són Richard Armitage, Charlie Murphy, Indira Varma i Rich Shah.
Your days, father.
That's right. And you're Jay's new girlfriend. I think he's worried about introducing us.
Should he be?
Anna, will you have some more wine?
Yes.
Did you see how he was with her?
Our son is obsessed.
She gives me, I don't know, strange feeling.
Obsession es va rodar a Londres entre l'abril i el juny de l'any passat i cada episodi té una durada aproximada d'una hora. Munash Pictures, Matthew Redd, Fred Tippeldey i Alison Jackson de Gaumont són els productors executius, mentre que la veterana Gina Carter produeix la sèrie de nom Obsession i que trobareu a partir d'aquest dijous a Netflix. També aquest dijous la setmana és curta i la majoria d'estrenes arrenquen a partir de dijous, però en aquest cas a Movistar Plus, Spy Among Friends, o com s'ha traduït, Un espia entre amigos. Sèrie inspirada en la història real de dos dels agents secrets més cèlebres del món de l'espionatge modern, protagonitzada per Damien Lewis i Guy Pearce. Tots dos protagonitzen aquest drama d'espies basat en una història real, les conseqüències que va tenir la deserció de l'oficial d'intel·ligència britànic del KGB Kim Philby i la complexa relació amb el seu amic i col·lega de l'MI6, Nicholas Elliot. Un total de 6 episodis que adapten el llibre de Ben McIntyre, editat a Espanya, com un espia entre amics, la traïció de Kim Philby. Darrere de l'adaptació hi ha el guionista britànic Alexander Carey, que va treballar en diverses temporades de Homeland.
¿Cree que usted, un veterano agente de inteligencia, pudo tener la sensación de que algo no iba bien con su amigo?
Eres un buen amigo, Nick.
En la Guerra Fría, la amistad es un arma muy poderosa.
Cuesta creer que nunca sospechase.
Sobre todo cuando se traiciona.
Podrás engañar a los demás, pero a mí no me la pegas.
Feliz año, viejo amigo.
Traición. Eso es de lo que te acuso.
¡No soy un traidor!
Un espía entre amigos. En Movistar Plus.
Expliquem quatre coses sobre les dues cares d'aquesta sèrie. D'una banda, Damien Lewis, conegut per èxits com Homeland, Billions o Germans de Sang, guanyador d'un premi Emmy, i de l'altra, Guy Pearce, que hem vist a Memento o a La màquina del temps o a la pel·lícula L.A. Confidential, actor icònic dels 90, que també ha sortit a tele en sèries com Mildred Pierce, Emmy a millor actor de repartiment, Jack Irish, Conte de Nadal, o més recentment, Mare of Easttown. Completa el trio com a secundària Anna Maxwell Martin, que hem vist a Filomena, o al cercle Bletchy, en el desagraït paper de Lily Thomas, la interrogadora que examina Nick Elliot després de la deserció de Kim Philby. Ja la vam veure en un paper similar com la freda i despietada detectiu de Line of Duty. I si us esteu preguntant qui va ser Kim Philby, si no recordeu aquest cas sonat d'espionatge, doncs Philby va passar la història com un dels millors espies del món. Se'l va incloure entre els anomenats 5 de Cambridge, 5 espies britànics reclutats per la ex-Unió Soviètica del moment i posteriorment exposats, que van filtrar informació a la Unió Soviètica durant la Segona Guerra Mundial i fins a principis de la dècada de 1950. Ara aquesta minissèrie recull aquest cas sota el nom de Un espia entre amigos a partir d'aquest dijous a Movistar Plus. Molt bona sèrie aquesta de Movistar Plus i molt bona sèrie Marvelous Mrs. Maisel, que aquest divendres torna a Prime Video. És una de les sèries estrella de Prime Video i un habitual als certàmens de premis que reconeixen el millor de la petita pantalla. Però ha arribat el moment de dir-li adéu. La cinquena temporada de The Marvelous Mrs. Maisel serà l'última d'aquesta aclamada comèdia desenvolupada per Amy i Dan Sherman Palladino i protagonitzada per Rachel Brosnahan i també l'encarregada de posar el colofó a la història de la Mitch, una dona a la qual ja totes adorem i a la que vam conèixer en el seu paper de mestressa de casa, que mica mica va aconseguir obrir-se un inesperat buit a l'stand-up comedy dels anys 50 com a humorista. La història arrenca on es va deixar en aquesta cinquena temporada i que, de fet, és el fil conductor de tota la sèrie des de l'inici. La batalla de la protagonista per aconseguir ser famosa al món de l'espectacle i com haurà d'anar arreglant, mica a mica, el trencaclosques que és la seva vida personal. No hem fet spoiler, perquè pràcticament no hem sabut ni escoltat res d'aquesta cinquena temporada de Marvelous Mrs. Maisel. Per què destaca la darrera? Doncs perquè ens brindarà el comiat d'una de les comèdies més aplaudides d'aquests últims anys i un dels projectes que han brillat més del catàleg de ficció de Prime, d'Amazon, com demostren els 20 Premis Emmy i els 3 Globus d'Or que té. La creadora Amy Sherman Palladino i el productor executiu Daniel Palladino tenien clar les últimes imatges i moments des del final de la quarta temporada. Com dèiem, aquest comiat arriba a partir de divendres amb 3 episodis de cop i els restants aniran penjant-se a ritme setmanal. I a Prime Video, aquest divendres teniu un altre comiat, la temporada 4 i darrera de El Pueblo. Almenys pels subscriptors de Prime Video Espanya, la millor estrena de la setmana és aquesta quarta i última temporada d'El Pueblo, l'exitosa comèdia creada pels germans Caballero i emesa també a través de Mediaset. Això sí, si no voleu perdre pistonada, la plataforma de streaming és l'única manera d'aconseguir-ho, ja que Telecinco encara estan esperant l'estrena de la tercera temporada. Recordem la sinopsi de la sèrie. Un grup d'urbanites decideixen instal·lar-se en un petit poble semiabandonat de Castella amb el somni de gaudir d'una qualitat de vida més gran en una localitat petita i amb un ritme molt menys embogit que el de la ciutat. Després de mostrar la seva adaptació al nou entorn en temporades anteriors, la sèrie continua ara indagant en les relacions amb els veïns, que no sempre són fàcils. A falta de tràiler d'aquesta última temporada, que es manté molt de secretisme, recordem la història.
Ei, espera, acabem por aquí.
Sí, de sobra. Eres bonito, mi amor.
Sí, más bonito que las fotos.
Y la gente es súper amable, ya verás. Dime si no es un paraíso para fabricar un niño.
Bueno, no nos metamos tanta presión desde el principio, ¿eh? Nos instalamos primero, ¿vale?
¡Yay!
¿Y esto?
Es encantador, te lo he dicho.
¡Bienvenidos a Peña Fría!
¡Ay! ¡Gracias!
Tú debes de ser la Cristina.
Sí.
Yo soy Martín.
¡Echa para allá! Que no sé qué porquería estar de la ciudad.
Sadio, se les viene gente sana.
Las apariencias se engañan.
Tendrían que hacer cuarentena en la ermita. Así nos aseguramos que no nos pegan sus enfermedades.
¿Pero qué enfermedades?
Disculpar a la Sadio, es de natural desconfiado.
Y yo de natural curioso.
Como alcalde que soy, estuviere hincho de alegría por vuestra llegada. Aquí os entrego el queso protocolario. Un semicurao.
Muchísimas gracias.
Mi primer edil.
Si no sou fans del Pueblo o no n'havíeu sentit parlar fins ara, doncs us donem algunes pistes. Es tracta aquesta última temporada, que s'estrena divendres, del final definitiu d'una de les comèdies de més recorregut que s'han produït aquests últims anys a Espanya, creada pels germans Alberto i Laura Caballero com a primer projecte fora de la comunitat de La que se avecina. Va tenir la seva trajectòria en obert a Telecinco amb una primera temporada d'allò més reeixida en audiències i ha seguit fent riure els subscriptors d'Amazon Prime Video amb les següents. Ara s'acomiada per sempre amb aquesta quarta tanda de capítols que s'espera que en algun moment vegi també la llum en obert. Encara que sorprengui al final, fa bona aquesta comèdia que ha revolucionat el gènere a Espanya en abandonar els platós de la seva predecessora, La que se avecina, i optar per enregistraments en espais reals.
Casa del Pueblo, con jardincillo. ¿Tenéis niños?
No.
¿Pero quisierais tenerlos?
¿Nos la enseña por dentro?
¡Alto continuo!
Qué bonita la hiedra en la pared, ¿eh?
Por la hiedra trepan las ratas.
Una història ben diferent és la que arriba divendres a Apple TV Plus. The Last Thing He Told Me. Creada i adaptada per Laura Dave, juntament amb el co-creador i guanyador del Premi de l'Acadèmia, Josh Singer, L'últim que em va dir presenta la primera col·laboració entre el matrimoni format per Dave i Singer, que exerceixen com a productors executius amb Jennifer Garner i Reese Witherspoon. Fa així la història. Una dona ha de forjar una relació inesperada amb la seva fillastra adolescent per trobar el seu marit que ha desaparegut misteriosament. Està basada en la novel·la de misteri de Laura Dave, publicada el 2021, i que es va convertir instantàniament en número 1 en vendes del New York Times, on i va estar durant 48 setmanes en aquesta llista dels més venuts.
Què te define a ti?
¿Qué te define a ti?
Yo pregunté primero.
Haría cualquier cosa por mi hija.
¿Señora Michaels? El señor Michaels me pidió que le diera esto. Lo siento, señora, no puede entrar.
Mi marido trabaja aquí y le estoy buscando.
No sé nada de Owen desde ayer.
¿Dónde está mi padre?
No lo sé. ¿Qué es eso?
¿Estás bien? Estoy flipando con todo esto.
Protagonitzada i produïda per Jennifer Garner, s'estrena a nivell mundial amb els primers dos episodis aquest divendres 14 d'abril, seguits de nous episodis tots els divendres fins al 19 de maig.
Lo averiguaremos todo.
Hannah, tenéis que salir pitando. ¿De dónde la has sacado?
Dime quién te envía.
HBO Max, dissabte, estrena de la quarta temporada de Black Lady Sketch Show. Les tres primeres temporades de la sèrie han obtingut 13 nominacions als Emmy i 3 victòries. La tercera temporada va guanyar 2 Emmy a la millor sèrie de varietats i a la millor edició d'imatge d'una sèrie de varietats. La comèdia, original d'HBO i de mitja hora de durada, està protagonitzada per 4 dones afroamericanes i altres estrelles convidades que interpreten desenes de personatges dinàmics en una realitat màgica. La quarta temporada es promociona així.
Yes, sis, I am so hyped for this day party. And guess whose eyebrows grew back? So save your reads, because I'm gonna be looking good from head to toe. Shit. There's been an accident. I gotta go. No. Please let me have some lotion. Please let me have some lotion. You know what? No, girl, you are desperate, not dumb. And you cannot disrespect Rihanna like that.
I encara tenim una última proposta. Dilluns vinent, a HBO Max, s'estrena la quarta i darrera temporada de Barry, un assassí a sou que descobreix la seva vocació d'actor durant una missió a Los Angeles. A partir d'aquí haurà de decidir si s'ha de dedicar allò per al que té traça però no el motiva, o deixar-se endur pel seu somni i ficar-se en el món de la interpretació. La història de Barry acabarà ara, al llarg dels últims 8 episodis que tindreu disponibles a partir de dilluns que ve.
I'm really sorry. I didn't think it would end up like this.
I am a good person. That is who I am.
You better run for your life.
Barry, you're irredeemable. Run.
The guy I was dating in LA killed my acting teacher's girlfriend.
La crítica parla molt bé de Barry en aquests termes. Una sèrie pot entrar al top 5 si destaca en algun dels apartats corresponents a guió, direcció, muntatge, so, interpretació. Però quan parlem d'una sèrie que destaca en totes i cadascuna d'aquestes àrees i, a més, té personatges interessants, una bona evolució dramàtica, tensió, sentit de l'humor, capacitat de sorpresa i la voluntat d'entretenir-nos, estem davant d'una sèrie incontestable i perfecta. I això és el que diuen de Barry, que acaba, i si no heu vist fins ara podeu repescar, perquè a partir de dilluns que ve s'acomiada amb aquesta darrera quarta temporada.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Lourdes, el colofó aquest dimarts estrany és tot teu amb les fake news?
Sí, i és curiosa, eh? I vaig a posar-vos amb dos antecedents només. És a Espanya, aquesta fake news que us porto, i... Va, començo a dir-vos-ho, va. Un home acudeix a urgències perquè el seu rellotge li diu que no té pols. Sabeu aquests rellotges intel·ligents que molts portem?
Sí. Aquest smartwatch.
Sí, yes, yes.
A mi em va molt bé aquest smartwatch, perquè, bueno, controla el pols, la pressió, vale? El tema de saturació d'origen. Doncs imagineu-vos que a mi de cop i sobte ara mateix em marca 0 de pols. Doncs és aquest cas el que va passar. I és evident que cada dia estem més enganxats a la tecnologia. No em va semblar que tota la nostra vida es regeix per una sèrie de paràmetres que ens marquen els últims productes tecnològics, com podria ser aquest. No podem sortir de casa sense portar el nostre telèfon intel·ligent, hem d'estar localitzats en tot moment i, per descomptat, hem de participar contínuament en xarxes socials per ampliar el nostre cercle social. Un cercle social que cada vegada es torna més llunyà i més fictici. No obstant això, el que li va ocórrer a aquest addicte a les noves tecnologies ja resulta molt més que sorprenent, i és que va acudir a les urgències d'un hospital en comprovar que el seu rellotge intel·ligent no li oferia les constants vitals del pols. Pensaria que havia mort sense adonar-se'n. Com anava a equivocar-se un dispositiu tan exacte i veraç? La veritat és que no ho va pensar més i va buscar l'ajuda mèdica. Almenys que li confirmés que continuava viu. La sorprenent notícia ha estat publicada per una usuària de Twitter que al principi pensava que es tractava d'una broma o un fake que li havien fet arribar per WhatsApp, però en realitat es tractava del comunicat mèdic que el sanitari havia realitzat després de la visita del singular afectat. I és que acudia pel que el rellotge intel·ligent solia marcar la freqüència entre 60 i 72 i ara li marcava 0. La resposta del metge és brutal i li diu... Sisplau, revisi el seu smartwatch perquè no funciona.
És cert. Saps què passa? Que l'havia llegida.
Oh!
És molt bona.
És boníssima, però és que encara és més fort que algú vagi al metge dient-li que el seu rellotge li marca 0 de pols.
Sí, sí.
De veritat.
Perquè si estàs vivito i coleando hoy, doncs no hi ha problema.
Clar, en tot cas, canviat de rellotge perquè aquest no funciona.
Abans de fer perdre el temps als professionals
Exacte.
De la salut. Lourdes, molt bona. Tanquem així aquest dimarts, que prou que ha costat. Gràcies.
Adéu.